Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
Penedès en xarxa.
I per començar la segona hora del Penedès en xarxa, avui ens acompanya la secció friqui del programa La Maleta de Neut. I com que estem al mes de l'orgull, Laila ens portarà avui un recull de personatges de sèries de Netflix del col·lectiu LGTBI, dels que està més orgullosa. Endavant, Laila.
Hola i benvingudes a un altre episodi de La Maleta de Neut, l'espai de cultura friqui del Penedès. Soc Laila Hurst i, si no us heu adonat, estem al mes de juny. Sabeu què significa això? Solet, terrasseta, platja... I aquest més important. És el mes de l'orgull. De l'orgull LGTBI. No sé si vosaltres sou partidàries o no de celebrar-ho. Jo, la veritat és que sí que ho soc. Ja que per a mi no és una festa. És un mes on se celebra l'amor, però també se celebren doncs, els drets humans. I per això penso que és molt, molt important doncs, estar orgullosos. I per aquest motiu us he preparat un petit recull dels personatges del col·lectiu LGTBI dels quals estem més i més orgulloses. Probablement em deixaré moltíssims, però és que en 20 minuts de programa no em dóna la vida per parlar de més. Tot i així, espero que ho gaudiu moltíssim. Començarem parlant d'una sèrie que es diu Umbrella Academy, que és una sèrie de Netflix. I en realitat és que és una sèrie de superherois i superheroïnes. Està basada en uns còmics que es diuen Umbrella Academy, de Gerald Way, publicats per l'editorial Dark Horse Comics. Tracta, doncs, això, d'una sèrie d'uns superherois, d'un grup de superherois, que ha de detindre l'apocalipsis. A l'1 d'octubre de 1989, al món, 43 dones van tenir fills sense haver estat embarassades. Aquests nens tenen superpoders i un multimilionari, que és Reginald Hagrid, s'encarrega, doncs, d'adoptar a 7 d'aquests nens i criar-los per formar una acadèmia de superherois, que és l'Acadèmia Umbrella Academy. 30 anys després, aquests germans es tornen a reunir en el funeral del seu pare adoptiu, excepte dos, Ben, perquè està mort, i número 5, que va desaparèixer fa com 20 anys. En el funeral, número 5 torna a aparèixer amb l'edat amb la qual va desaparèixer, és a dir, amb un nen de 13 anys, quan la resta dels seus germans tenen 30, i els diu que l'apocalipsis està a punt d'esdevenir i que l'han d'evitar. A la segona temporada, els nois d'Umbrella Academy aconsegueixen detenir l'apocalipsi, però amb la mala sort que es traslladen a la dècada dels 60 i arrosseguen l'apocalipsis amb ell. I què té a veure aquesta sèrie amb el col·lectiu LGTBI? Bueno, la veritat és que tenen personatges que formen part del col·lectiu que són molt, molt interessants, aquí a mi m'agraden moltíssims. La primera és que m'agrada molt és Vanya Hargreaves, que és el personatge interpretat per l'actor transgènere Elliot Page, que per cert fa poc va fer una entrevista amb Oprah Winfrey, que la veritat és molt xula, jo us la recomano que la veieu. Vanya és bisexual i al llarg de les dues temporades doncs, la veiem, que té romansos tant amb homes com amb dones. També tenim a Klaus Hargreaves, interpretat per Robert Sheehan, que és gay i segueix l'estètica queer. I a mi m'agrada moltíssim Klaus, perquè és superdivertit. I m'agrada també com està representat el col·lectiu en aquesta sèrie, ja que l'integren moltíssim i no només integren també altres lletres que no només la L i la G, que són les més habituals. Però imagineu-vos que si ja costa de vegades que gent li entri al cap que hi ha personatges lesbianes i gais, imagineu-vos quan parlem de gent bisexual o gent transexual. Llavors, doncs, per a mi és molt important perquè els hi donen molta visibilitat i estan molt, molt ben integrats. El meu preferit és Klaus, ja que és un personatge que vesteix l'estètica queer amb bufandes de pèl, amb faldilles, però que a la vegada és soldat, ell és militar. Llavors és com que es carrega tots aquests mites sobre la masculinitat fràgil i la feminització dels nois queers, i el tio la veritat és que és increïble. També doncs, és molt interessant perquè jo, que sóc superaficionada a les sèries de les pel·lícules de superherois, jo sóc molt aficionada a Marvel, no veig que surtin personatges representats del col·lectiu. És a dir, hi ha rumors de que Loki és bisexual, de que ho és la Valkyria, de que la Capitana Marvel és lesbiana, però mai acaben de sortir a la pantalla. Els còmics és una altra història, però a la pantalla mai acaben de sortir. D'Umbrella Academy és una sèrie que és original de Netflix, ja he explicat, té dues temporades i ara mateix estan rodant la tercera. La veritat és que la primera temporada és molt més bona que la segona. Té personatges molt xulos, a part de Vanya i de Klaus, número 5, per exemple, que és una mica psicòpata, però és molt divertit, que és interpretat pel jove actor Aidan Gallagher, i la veritat és que és un personatge que el gaudireu molt i us agradarà molt. A part, doncs, la sèrie està feta amb música retro, que és sensacional. Llavors, doncs, per aquí us deixaré el tràiler de la segona temporada.
¡Luce! ¡Diego!
Puede ser verdad. ¿Qué demonios hemos hecho ahora? ¿Qué narices ha sido eso?
El fin del mundo, 25 de noviembre de 1963.
¿Y dónde estoy ahora?
En Dallas, en 10 días antes.
Tenemos que encontrar a los demás.
Bien, antes de nada quiero deciros que hemos traído el fin del mundo con nosotros.
¡No jodas! ¿Otra vez? ¡Los de mi secta! ¡Se van a cabrear un huevo! ¡Les dije que teníamos hasta 2019!
Tenemos hasta el lunes.
Las vidas de todos tienen que ver con Kennedy. Van a disparar al presidente. No puede ser casualidad.
Ninguno de nosotros debería estar aquí, ¿verdad?
Lo que sea, cambia la línea temporal. Y tenemos que arreglarla. Antes de que el mundo que conocemos desaparezca.
¿Quiénes son esos tíos?
No es un truco de magia, tiene consecuencias.
El mundo volverá a acabarse y no tengo ni idea de cómo impedirlo. Clientes de pena, Lucer.
¿Y de quién es la culpa?
Tú no sabes nada
lo
sobre mí.
Lo sé todo sobre ti. Eres como un libro abierto escrito para niños muy tontos.
Klaus, ¿ven esta aquí?
No. Qué pena, los fantasmas no pueden viajar en el tiempo.
¿Tú de qué vas?
Un resumen rápido. Luther, superfuerza. Klaus se comunica con los muertos. Allison, con el rumor, te obliga a lo que sea.
Aunque nunca lo utiliza.
Corre el rumor de que te pegas un puñetazo.
¡Ah! ¡Joder!
Una altra sèrie de Netflix, que també inclou diversos personatges del col·lectiu LGTBI, és The Chilling Adventures of Sabrina, que, doncs, que ja la coneixeu, segurament va fer una sèrie de Sabrina fa molts anys, i també està basada en una sèrie de còmics. L'adaptació de Netflix va començar l'any 2018 i va acabar a finals de 2020, amb un total de 36 episodis repartits en 4 temporades, més un episodi especial de Nadal. Suposo que estareu més assabentats de què tracta la sèrie, però bé, us faig 5 cèntims. Sabrina Spellman viu a Greendale i és mig bruixa i mig humana. I ella és feliç en la seva vida mortal, al seu institut, amb els seus amics, amb el seu xicot. Però quan compleix 16 anys, la tradició mana que ha de deixar de banda la seva vida humana i centrar-se en els seus estudis com a bruixa. Sabrina intenta i aconsegueix poder unir els seus dos mons i canviar el masclista, conservador i tradicional món de les bruixes. Protagonitzada, entre altres actors, per Kiernan Shipka, Ross Lynch, Michelle Gomez, Lucy Davis i Miranda Otto, The Chilling Adventures of Sabrina també inclou diversos personatges molt, molt interessants. L'Ashland Watson és l'encarregat de donar vida a Theo Putman, a qui coneixem a la primera temporada sota el nom de Susie, i que és un dels millors amics de Sabrina. En un moment donat, inspirat doncs, per una bona passada, Theo decideix mostrar-se al món com és, com a sent. Rep el total recolzament de la seva família i dels seus amics, qui s'alegren perquè ha pres una decisió molt important i el recolzen. I això és el que hauríem de fer tots quan una persona del nostre entorn es declara transexual. Respectar la seva decisió i recolzar-la. Theo també desmenteix molts mites sobre la transexualitat, com el fet de que es diu, el qual és mentida, que no poden tenir relacions amoroses sanes. I Theo doncs, té una parella estable al gairebé de gairebé dues temporades llarguíssimes. I són molt feliços. Així que res, un altre punt pel col·lectiu. Per la seva part, l'actor Lachlan Watson és un dels actors no binaris més joves del panorama de Hollywood. És un ferm activista sobre la identitat de gènere i aliat del feminisme. A part de Theo, també tenim a Ambrose Spellman, que és el cosí de Sabrina, que al principi doncs, és una mica delinqüent perquè està sota arrest domiciliari i és un personatge que és pansexual. No entraré en debat sobre la pansexualitat i la bisexualitat, però bé, per això ja està a Twitter, així que si us voleu ficar en el debat, entreu a Twitter. El que significa, resumit, és que a Ambrose li agrada tot. Li és igual si són nois, noies, bruixes, bruixots, el que sigui. No té preferències per cap gènere en concret. I al llarg de la sèrie doncs, té relacions amb homes, dones, amb diversos a la vegada, però això és un tema de bruixes. Prudence, que és una de les noies de l'Acadèmia de Bruixes on assisteix Sabrina, també és un personatge bisexual, al igual que la tieta de Zelda, interpretada per Miranda Otto, qui ens desvetlla l'última temporada que té una relació sentimental amb una bruixa de Nova Orleans. Per cert, no sé si sou fans del Senyor dels Anells, Miranda Otto, l'actriu que interpreta a Zelda, fa 20 anys es va fer coneguda al món del cinema per cridar la famosa frase «I'm not a man, no sóc un home», ja que ella interpretava a la guerrera Eowyn a l'adaptació cinematogràfica de l'obra de Tolkien. Amb The Chilling Adventures of Sabrina doncs, passa una miqueta com Umbrella Academy. A les sèries de terror, de misteri, de bruixes, no estem gaire acostumats a que surtin representats personatges de col·lectiu LGTBI, més enllà de que ho facin per temes morbosos o temes sexuals. Doncs, per exemple, Supernatural, que és una sèrie doncs, que tracta de temes similars, de bruixes i de vampirs i d'això, és una sèrie molt mítica de Crypti. Durant les 15 temporades, que jo recordi, l'únic personatge homosexual que he vist és Charlie, i doncs, els tres protagonistes són els estereotips de prototip d'home blanc, heterosexual, musculat, viril, que no plora, etc. És a dir, que ja podem doncs, avançar una miqueta, i més en una sèrie que ha tingut 15 anys de trajectòria. Però bé, en lloc de comparar sèries, ja us dic que si voleu entreu a Twitter, jo això no m'hi fico, us deixo amb el tràiler de la quarta i última temporada de Sabrina. La veritat és que la tercera part, al meu gust, ja va començar a fluixar. I bé, l'última ho deixarem amb un quina sort, que és l'última.
Is being tricksy.
Your aunt Hilda worked very hard baking that cake.
Yeah, it's your favorite one.
Anzi, I'm not sure what happened.
I hear a noise.
They're here.
Like a rising tide.
The Elders Terrace are ancient entities. They are world destroying. And there are more terrors yet to come. Culminating with the arrival of the Void.
Cause I take no prisoners.
And with it, the end of all things.
We have to stop this.
I could go to hell and visit Supreme Morningstar.
Darkness is going to consume Greendale and the entire world if we don't stop it.
A threat to one of us is a threat to us both.
I can't do it alone.
What'd you have in mind?
The Eldritch Terror will have the power to warp reality itself.
I know what you're gonna say, but somehow I'm responsible for what's happening.
Sabrina Spellman, we're endgame.
It's coming, the Void.
So let's finish this the way we always do. Together.
I no podíem acomiadar aquest orgullós programa de la maleta de Newt sense parlar d'una de les sèries que ha revolucionat el panorama de l'educació sexual a la televisió. Efectivament, parlem de Sex Education, que també és una sèrie de Netflix. I si no la coneixeu, ja esteu corrents anant a veure-la perquè és increïble, és molt divertida, molt autèntica i molt didàctica. La sèrie gira entorn al personatge d'Otis, que és un noi d'institut amb certes dificultats per socialitzar. i que viu bastant traumatitzat per la feina de la seva mare, que és una reputada doctora en psicologia i sexologia, i que sempre ha parlat obertament de la sexualitat. La feina de la seva mare ha fet que inconscientment Otis es converteixi en un expert en la matèria. Així que amb els seus amics, Eric i Maeve, decideixen muntar un consultori sobre sexualitat a l'institut. Sex Education ha estat una sèrie molt elevada per la crítica fins al punt d'admetre que molts adults haurien d'aprendre dels consells que donen els joves de la sèrie, ja que mostra moltíssims models de sexualitat, models de família, de parella, de relació, sense cap tipus de morbositat, i sembla ser que les generacions més joves entenen que hi ha tota aquesta diversitat, ho entenen millor que la gent més adulta. Un dels primers casos que tracta Otis al seu consultori és el d'Adam Grove, que és el fill del director, i acuta la seva ajuda perquè té problemes de rendiment sexual. Adam és conegut a l'institut per ser el bully, per ser l'abusador, per ser l'assetjador, i una de les seves víctimes preferides és Eric, el millor amic d'Otis. Adam té una relació molt complicada amb el seu pare que l'exigeix molt i, a part d'estricta, és molt estricta, el menysprea, el tracta d'idiota. I com a conseqüència, Adam és fred, és distant, és incapaç de mostrar el que sent i incapaç de parlar-ho. És tot el contrari al que li passa a Eric, que doncs ve d'una família molt religiosa però que sempre l'han recolzat, l'han estimat, l'han respectat. Eric té un estil també molt queer, el llueix amb orgull i és un dels pocs estudiants que es mostra obertament gay a l'institut. Gràcies doncs, a aquest recolzament i a aquesta educació que ha rebut des d'ell, està molt orgullós de si mateix. Eric, la veritat és que és un personatge molt dolç, és molt entranyable, és molt divertit. A mi és un dels meus personatges preferits. És molt tendre. El que succeeix és que Adam, doncs, no és que tingui problemes de rendiment sexual. El que li passa és que està enamorat d'Eric i no sap com expressar-ho. Ojo, no s'ha de romantitzar mai a un assetjador. Però l'aprenentatge d'aquesta sèrie és que Adam aprèn a canviar. S'accepta i té una relació al principi d'amagat amb Eric. Eric, que és molt orgullós, doncs no vol tenir aquesta relació d'amagat, sinó doncs, que vol presumir de nòvio, vol doncs, ser una parella obertament. I Adam, doncs això no ho porta bé. Però, com ja us he dit, Adam, ho sento per l'espoiler, Adam canvia i aprèn a acceptar-se tal com és i es declara a Eric davant de tot l'institut, en plena funció escolar, amb el seu pare davant. El moment és increïble, és molt xulo. No només tenim la història d'Adam i d'Eric, com ja he comentat, Sex Education és que mostra moltíssims models de família. Per exemple, Jackson té dues mares, Lily i Yola són una parella bisexual. També es tracta el tema de la sexualitat i que no és incompatible amb voler tenir una família i una parella. A part, doncs, que és una sèrie boníssima i tracta altres temes sense cap mena de tabú i des d'un punt de vista molt íntegre, com són l'avortament, l'assetjament sexual, la violència de gènere, els cossos considerats no normatius... I bé, doncs, és el que he dit abans, és una sèrie doncs, que els joves són els que acaben ensenyant als adults. Els ensenyen a estimar. Ara mateix, Sex Education té dues temporades i està renovada per una tercera. És de Netflix i està protagonitzada per Asha Butterfield i Emma Mackey com a Otis i Maeve. Nakuti Gatwa interpreta a Eric. Connor Shindwells és Adam i l'actriu Gillian Anderson està meravellosa interpretant a Jane Milburg, que és la mare sexòloga d'Otis. Així que, per acomiadar-vos, i em perdonareu una altra vegada per l'espoiler, us deixo amb la declaració d'amor d'Adam a Eric en plena funció escolar davant de tothom.
Tengo algo que decir!
Adam!
Colin, Colin.
No tenga nada, Adam, lo repito,
¿Qué haces aquí?
Adam, sal del escenario, arruinas mi momento.
Eric Effiong. Eric Effiong, necesito hablar contigo.
Adam, aquí estoy.
Arruino mi espectáculo.
Sí, pero...
Colin.
Eric. Effiong, tengo algo que decirte.
Pues dilo ya, maldita sea.
¿Qué quieres decirme? Quiero que me des tu mano. Dilo otra vez. Por favor. ¿Me darías tu mano?
Últimament, la veritat és que estic posant molt dramàtica amb les sèries que us ensenyo, però prometo que la pròxima vegada us portaré sèries més divertides. I acomiadem aquest Pride amb una cançó que em sorprèn que després de tants programes encara no l'hagi posat perquè és del meu grup preferit. La cançó es diu Girls, Girls, Boys i és dels americans Panic at the Disco. Va sortir l'any 2013 com a part de l'àlbum To Wear, To Life, To Rare, To Die i és una oda a l'amor. És una oda que a l'amor doncs, no entén de gènere i que no escollim a la persona de la qual ens enamorem. Aquesta cançó va ser la manera que va tenir Brendon Urie, cantant del grup, de sortir de l'armari i declarar-se públicament bisexual. La seva fundació, Highest Hope Foundation, lluita per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI als Estats Units. I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem al pròxim episodi de La Maleta de Newt. Fins aviat!
Bon dia, ara són 11:15 del matí. Penedès en xarxa. Les notícies. Us oferim un nou repàs a la informació de caràcter comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem que el segon dia de la Fira dels Vins Rebels de Vilafranca va constatar l'èxit de la iniciativa. Aquest dilluns era el segon i darrer dia de la Fira de Vins Rebels i s'adreçava especialment a professionals del sector. Entre els dos dies hauran passat pel certamen unes 600 persones i el que es destaca encara més per part dels organitzadors és el volum de vendes obtingut. Enguany han deixat de celebrar-se fires importants pels amants dels vins naturals, com són l'Acvin o la Bellaterra. I amb el tancament perllongat de la restauració i les dificultats que han patit les botigues, l'elaborador Ton Rimbau va decidir el passat mes d'abril promoure una fira a Vilafranca. Un certamen organitzat en un parell de mesos que ha acabat obtenint resultats positius, però que ha suposat un esforç amb el que no queda clar si voldrà repetir en solitari l'any que ve. La fira ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Vilafranca i s'ha ubicat en l'espai del Parc de l'1 d'octubre, mostrant-se com un lloc molt adequat per a aquest tipus d'esdeveniments. El penedesenc Oriol Duran és el nou secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació de la Generalitat. El periodista penedesenc Oriol Duran és des d'ahir aquest nou secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. Nascut a Sant Quintí de Mediona l'any 1978, Duran és llicenciat en periodisme i compta amb estudis d'humanitats per la Universitat Internacional de Catalunya. Va ser redactor del Semanari La Fura, de Ser Penedès Garraf i de Canal Blau Vilanova, abans de fer el pas per la comunicació corporativa. Ha ocupat el càrrec de director general d'anàlisi i planificació estratègica de l'acció exterior durant els darrers 2 anys i anteriorment havia estat cap de l'oficina de comunicació del Departament d'Exteriors. Ha estat cap de comunicació també dels grups d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats i al Senat i responsable de comunicació del grup republicà a l'Ajuntament de Barcelona. A més, durant la pandèmia va coordinar la comunicació de salut a l'àrea de Barcelona. L'escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès guanya la First Lego League. Ara han de disputar la final estatal a Tenerife. L'equip FG Girls de l'escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès s'ha proclamat guanyadora de la First Lego League Challenge en una competició que ha tingut lloc aquest darrer cap de setmana. Les participants han hagut de dur a terme un projecte d'innovació per resoldre un problema real relacionat amb la inactivitat de la societat i han defensat els resultats del seu treball davant d'un jurat. A més, han dissenyat, construït i programat un robot autònom utilitzant la tecnologia Lego i per resoldre les missions que han de superar els robots. Tot això han dut a terme a través del valor FIRST, que són descobriment, innovació, impacte, inclusió, col·laboració i diversió. Aquest premi permetrà a les joves de la Bisbal del Penedès poder participar a la final estatal que es farà a Tenerife els dies 26 i 27 de juny, juntament amb altres equips de la demarcació que han estat guardonats també en altres categories. I us informem també que una cinquantena de persones s'impliquen en la jornada Cuidem el Medi Ambient. Les dues entitats organitzadores d'aquesta jornada Cuidem el Medi Ambient, que són l'AMPA, és a dir, l'Escola de Mares i Pares de l'Escola Circell de Moja, i l'Ateneu Mogenc, Fent Poble, han traslladat una primera valoració positiva de la realització dissabte passat d'aquesta primera experiència que compartien d'organització d'activitats de caràcter ecològic coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Una cinquantena de persones van passar per els diferents tallers i activitats proposats. El taller de caixes niu i de les plantes, junt amb el dels jocs, van ser les propostes que van tenir més èxit. La jornada també incorporava una convocatòria per netejar l'entorn. Aquesta actuació de neteja va centrar-se en l'espai més proper a la pista poliesportiva i als pins, que era on estaven muntades les activitats. Els organitzadors destaquen que van tenir l'agradable sorpresa que no havien de recollir massa deixalles després d'aquestes activitats.
Penedès en xarxa.
Són 7 els minuts que passen de 2:15 del matí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Com cada dimecres donem veu a la nostra gent gran i amb ells volem parlar sobre la nova tarifa de la llum amb aquests nous trams per a tarifació horària. Han canviat ja els hàbits de consum? Estan d'acord amb aquesta nova tarifa? Creuen que els polítics haurien de fer alguna cosa al respecte? I per això la primera parada la fem anant fins als estudis de Domeny Ràdio. Bon dia, Laia, qui t'acompanya?
Hola, molt bon dia, Laia. Doncs ja ho sabeu, aquí a Domeny Ràdio estic molt ben acompanyada els dimecres. Són la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell qui m'acompanyen. Molt bon dia, senyores, com esteu?
Hola, bon dia,
bon
molt
dia.
Bé.
Bon dia, bé, bé.
Bé, ja veieu quin és el tema que avui ens ocupa, les noves tarifes de la llum. Com ho veieu vosaltres, aquest canvi?
Aquest canvi, vull dir, no sé si és per bé d'aquí.
No ho sé, exacte. Ara
no, ho sé, no sé si és per bé d'aquí, vull dir, no ho sé.
Del personal em sembla que no.
Aviam... És una mica complicat, perquè bueno, han sortit xistes amb en Salva, que si sí. Tothom posa les rentadores a les 12 de la nit, que sí, bueno, no sé, vull dir, és una cosa que s'ha d'anar provant. Aviam, jo puc dir ja que a casa ja fa temps que ho faig, perquè ja estàvem amb una mena de tarifa que ho fèiem,
que això, ho
fèiem. Ja teníem la corrent dosificada amb hores sí. I tot plegat, o sigui que jo... I el rentaplats, per exemple, sempre el posàvem a partir de les 12.
Uh-huh.
Alguna rentadora també he fet de dia, vull dir que no, però doncs, normalment la sol posar a les 12 de la nit.
Sí, sí.
Però no d'ara, eh? Ja fa temps que vam fer una cosa, perquè no som d'Endesa. Ara no me'n recordo de quina companyia som.
Endesa 21.
Endesa 21 som? Ah, ja em semblava que érem d'aquella altra.
Energia 21, es diu.
Ah, bueno, però és Endesa també. Mm. Bueno... Jo no hi estic massa pesada perquè el que es cuida de les factures i tot plegat és el meu marit, però doncs, vull dir, ja feia temps que ho fèiem perquè ja es havien posat en una cosa d'aquestes. Vull dir, no ho trobo massa llarg.
Jo us volia preguntar, tu, Eulàlia, ja ho has apuntat una mica, que si poses alguna rentadora a les 12 o un rentaplats o això, però si heu canviat algun hàbit, és a dir, no el que ja veníeu fent, sinó que des de que es va implantar l'1 de juny la nova tarifa, si heu canviat algun hàbit en la vostra manera d'utilitzar electrodomèstics o de fer algun...
Jo la veritat és que no.
Jo tampoc.
No, perquè, a més, com que sóc jo sola, pocs rentats faig, i llavors posar-lo a la nit, si poc que dormo, sento la bomba, pum, 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 cada que la rentadora agafi aigua, pues llavors no me surt a compte.
Jo amb això de sentir no tinc problema, perquè sí. Quan m'atrec l'aparell, em poso l'aparell a dormir, em poso cap al coixí, dius, muy buenas,
ja
no sento res. Vull dir que no em molesta la bomba, home, sí que la sent, però llavors, vull dir, com que no anem a dormir abans de la una, quasi bé, no hi anem cap dia.
No anem mai.
Llavors faig rentats més aviat curts.
Sí, no, jo els rentats els faig curts, perquè tampoc
doncs,
jo no em bruto.
Mitja hora, tres quarts, soluciono sí. La papereta.
Sí.
Però doncs no m'ha canviat res. I l'hora de planxar, per exemple, doncs planxo quan m'assembla, quan en tinc ganes, perquè n'haig de tenir ganes per planxar.
I jo planxo molt poquet, procuro posar-me roba que no s'hagi de planxar.
Bueno, el meu porta camises i pantalons. Ah, val.
Conxita, Eulàlia, Laia, si espereu un moment, anem a sumar la darrera veu dels estudis, des dels estudis de Canal Vino Lèrdula. Armand, qui t'acompanya? Un clàssic, no?
I tant, com sempre tenim el Josep aquí al peu del canó, un expert en això de la tarifa de la llum. Ja fa temps que també, oi Josep, que també... Sí. Posa la rentadora a les 12 de la nit. Que passa que posar la rentadora a les 12 de la nit després de esperar que acabi per no. Posar-la a secar, no?
No, bueno, jo sóc com em sembla que era l'Eulàlia que deia que tenia l'horari discriminada. Ja fa temps, molts anys, que teníem l'horari discriminat, que això tenia unes avantatges, però per això a la companyia no li agradava gens. A mi em va costar molt arribar que em donguessin l'horari discriminat. Ara bé, si no feu això d'agafar-ho horaris baratos, us fumaran una garrotada que us enterareu. Us enterareu perquè...
Probablement sí. Dic, no, perdona, però vull dir que probablement sí. Però el meu home no n'està pas gens convençut, eh? Perquè pues... si no s'enganxa per un cantó, s'enganxaran per un altre.
Sí. Però...
Vull dir que sempre les de perdre tenim la clientela.
Sí, no, sempre les companyies aquestes sempre van a favor dels clients. Al revés de tothom,
sí,
eh?
Sí, sí.
Per fotre't,
Per fotre't. Sí.
Perquè fins ara nosaltres aquesta discriminada estava molt bé, tenies uns horaris i ara això. Però ara resulta que, escolteu, de 10 del dematí a les 2, que la gent pues, té de fer el dinar i té de fer aquestes coses, garrotada que te tiro.
Esclar, garrotada que te crio, i tant.
Vull dir, és algo
de... A més, la gent tenim la vitro.
Clar,
sí, sí. Tenim la vitro, vull dir, llavors necessites corrent tant sí com sí.
Vaja.
I no et posaràs a cuinar a les 12 de la nit, vaja, jo ja em costa prou cuinar a les hores, ara només caldria que m'hagués de posar
a
la nit.
A les tantes.
No, no.
Bueno, nosaltres ara, la meva dona i això, pues, hem decidit pues, el diumenge, caps de setmana, a fer-ho, perquè és clar, és quan és més barato. No és barato, però és el sí.
més barato.
Clar, perquè jo, mira, jo mateix us puc dir que vaig anar a la Parera, que és aquí el que és el delegat d'aquí de l'Endesa. Eh? I el primer que et diuen, bueno, escolti'm, si vostè vol, faríem una oferta, eh? Que si vostè posa el gas, per exemple, clar, a favor d'ells, farem, sí, posaríem el gas i li farem una oferta, ja m'ho van dir, una xifra.
No, el gas per què fer?
Perquè tot junt, factura de llum i gas a la vegada.
De llum i gas, tot.
Però jo de gas no necessito, per exemple, perquè bueno, em vull el gas. Jo,
bueno,
jo,
però jo, sí, jo tampoc, sí, llavors,
però jo el faig servir per la calefacció.
És una manera d'agafar-te més.
Clar. Bueno, doncs llavors em van fer una oferta, no? I van dir la xifra. I esclar, jo vaig pensar, bueno, no està malament aquest preu. Però nosaltres arribo a casa, faig comptes i, esclar, com sempre, a favor d'ells. I esclar... Clar, vull dir que no anem, no van a favor del, no van a favor del client. No van
mai. Ja temps enrere també van venir i el meu marit va contractar el que fos, però al cap de ben poc temps ja ho va treure i vam tornar a Endesa, perquè era un desastre. No me'n recordo jo ara les condicions ni res, però sí que ho va canviar i no ho vam tornar a posar en el lloc que estava perquè encara era pitjor.
Ells vam canviar aquí perquè el gendre i ma filla ho van fer.
Està bé.
I ells van dir, ui, hem estalviat, ara no em facis dir quan, perquè no ho sé. I el meu avió, carai, apunteu-m'hi, fem-ho, llavors vam fer, bueno, el meu gendre el va ajudar i van fer una colla dels canvis que tocava, però això sí. Ja fa temps, no és d'ara.
Yeah.
I vull dir, jo ara de moment faig com feia sempre.
Doncs pues no ho facis, pensar, com sempre. No ho facis, com sempre, perquè et fumaran una garrotada que ja veureu.
No, com feia sempre, que rentava a les 12 ja.
I ah, bueno, si rentes a les 12, sí, si
sí,
rentes a les
clar,
12, sí.
Però llavors, jo a la secadora no li poso mai pràcticament la roba, les tovalloles o els draps de cuina o així, encara sí, però la roba no la faig servir, la secadora en tinc, jo però no serveix ben poc, perquè doncs, tinc un estenedor molt guai i se m'asseca sí, molt bé.
També dir, puc estendre no molt bé, tampoc no la tinc.
I
no?
Com ara l'estiu, jo això ja fa temps que ho faig, ja la deixo estesa a la nit, vull dir, pràcticament però... l'endemà, si no és seca, per allí. O sigui, jo la secadora realment la poso molt poc. Llavors que... espero que acabi la màquina i la trec, perquè no m'agrada deixar la roba dins la màquina
aquí
tota
està.
La nit, vull dir, no m'agrada.
Aquí tenim un problema, que els socialistes...
Més d'un, més d'un.
No, els socialistes, el govern més progressista del món... Pues ha fet una cosa que és a favor de les empreses. Així mateix, perquè resulta que abans la gent... com pot ser que les 10, de 10 a 2, sigui caríssim? I és que, vull dir, escolteu, la gent té de fer la vida, que fa a casa, no és normal, potser en aquell moment farà el dinar, uns faran amb això, uns altres ho faran en gas, cada un fa com pot... Però és que, resulta, que van en contra sempre del que els ha votat.
El consumidor.
Sí,
sempre,
sí, exacte.
El consumidor, però que, sempre és el que perd.
Sempre, però què es pensen? Que la gent ja ha arribat un moment que tindríem de sortir al carrer a protestar. Bueno, ja en surten alguns. Però és que ja està bé. És que ja està bé. Home, és que jo cada vegada que veus que això mateix em fan aquella oferta i dius, bueno, potser sí que... No, doncs pues no. Pues 20 o 40 euros...
Però si no m'haguessis controlat... ja te l'haguessin colat.
No, bueno. El meu home diu que de tot això res de res, que al final acabarem pagant o igual o més del que pagàvem, perquè, vull dir, no fan les coses perquè la gent es beneficia.
No.
A més, esclar, és això que dius, si la gastes de les 10 a les 2, que és l'hora que normalment la gent cuinem,
clar.
Vull dir, és l'hora de cuinar, perquè aviam... No cuinaràs pas, ja dic jo, a les 12 de la nit, ja ve ben just cuinar de dia, ara m'haig de posar a les 12
de la nit a cuinar.
Per molt que m'agrada, ara que... No.
Sí, però ja veurem. Hi ha gent que li pujarà moltíssim,
el rebut
li sortirà molt més car.
Ja pots comptar, que sí. I bueno, aviam, ara esperarem aquest mes, aviam què surt.
Aviam què passa, sí.
Aviam què passa, i si no, doncs mira... precuinat, si només escalfar una mica el microones i
ja corre.
No, escolta, tindrem de tornar una altra vegada com abans, que la gent anava a votar, que és el sistema més barato. Aquest és el més barato. passa que és emprenyador, que tens de buscar les ampolles...
O fer foc
les ampolles.
I posar els tres peus.
Això també.
Fer foquet i les brases, doncs mira, puc coure les coses.
A la barbacoa i ala.
Però la veritat és que el gas és molt barat, molt. Perquè una botella de butà, em sembla que val molt poc. Vull dir, jo ara...
No, 19 i pico. Entre 18 i 19 euros et vaig, penso que val, eh?
Bueno, però, escolta, això pot durar-te la tira, eh?
Les fan pagar... Oh, depèn del que gastis.
No, no,
perquè
no,
vull dir, hi ha gent que hi tenen, per exemple, el calentador també. Perquè vull dir, jo a casa abans li teníem el calentador embotat. Mm. I la cuina també, però també, quan vam canviar la cuina, ui, la vitro. Vull dir, tothom va aconsellar allò, no va aconsellar ningú gas.
Sí, no,
jo, jo
i si fa servir el forn és elèctric i si fa servir és igual, tot és elèctric.
Tot és elèctric,
no,
tot
no,
és elèctric.
Clar, no, això jo també em passa a casa. A casa tot és elèctric, menys... dues coses, el gas va amb gas, et dic que la calefacció va amb gas i l'aigua calenta va amb plaques solars, ja està. Però és clar, vull dir, la companyia, sí, i això no té culpa, sí que té culpa la companyia, però això és cosa de l'Estat, dels que manen.
Perquè li permet.
Ah, exacte.
Ara m'he quedat pensant, a casa la calefacció penso que va amb gasoil.
Bueno, veus?
Si no estic mal fixada, sí. La calefacció va amb gasoil. La calefacció i l'aigua calenta.
I l'aigua calenta.
Veus?
Tot va amb gasoil.
Veus
sí,
com...
És una cosa, doncs, que... Bueno, però això també ja fa molts anys, de quan, vull dir, vam posar o ja ho vam posar...
Bueno, jo per no tindre la cosa d'anar buscant sempre el gasoil en tant omplir,
sí, ja
ho faig amb gas, bueno. Que passar pel carrer. Però bueno, això no. És el de menys.
Aquí no en tenim de gas que passa pel carrer.
No.
Bueno, és igual. Vull dir,
no, aquí
això...
Sant Jaume no n'hi ha.
Vale.
No, i llavors el gasoil, bueno, ve un camió d'aquells i tens, hi ha un dipòsit gran.
Sí, però jo ja no el puc posar, perquè...
I a casa tenim el problema que per fer pujar l'aigua, perquè a casa és bastant alt, és alt i prim, i llavors si era l'aigua del carrer, pujava molt poca pressió.
Poca pressió.
I llavors tenim un dipòsit amb una bomba. I llavors per cada vegada que fas l'aigua s'engega la bomba.
Pues per això dic jo de no posar-ho a les 12 de la nit.
Vull dir que sense aquella bomba a casa no hi hauria pressió.
Sí, bueno. Perquè ara surt més pressió, però abans, perdó, fallava bastant. Sí. I llavors també li va posar el Joan, com per arreglar la casa, també li va posar.
És que el pis de dalt, la dutxa, feia un... fins que es va determinar de posar això.
Clar.
O sigui que també és corrent, també és elèctric.
No.
I clar, tallada,
sí, jo tenia, tinc el dipòsit del gasoil, però porten aquelles mangueres amb aquell d'allò que pisa tant. Abans venien dos homes, però ara només en ve un. I el meu home es posava dalt i amb una corda agafava allò i ho pujava. Pujava cap dalt. Però,
pla de carrer,
però jo ara
pla
no.
De terra, han de passar pel graig.
Sí, no, jo ara no puc fer-ho, això. I llavors pues, em va dir els meus fills, mama, et posem un calentador elèctric, i em va estupendament bé, el que passa que és això, que és elèctric.
Sí, sí.
I ara ja pues, de gasoil no en demano. No en demano, perquè no, perquè abans venien dos i ara ve un i jo no puc tirar d'allò, allò que pesa un, bueno, un munt. I llavors pues, m'han dit, posem això, mama, per tu ja tindràs prou. I jo dic, sí, ho poseu. I bueno, pues, això, és elèctric també.
Uh-huh. Però doncs el que toca és apagar.
Exacte, és el que anava a dir. Pagueu,
a pagar. Sempre hem de pagar, tant és pagar aquí com pagar allí, però el que toca és pagar.
Exacte. I a fotre's la persona que té...
El de sota.
El de sí. Perquè, bueno, ja potser suposo que hi haurà... Ara ja començant a sortir companyies d'aquestes que van amb eòliques i tot això, que potser ho faran una miqueta més barat. Però, bueno, el problema...
No sé...
Sí, bueno, suposo que sí, que sortiran, eh? Perquè jo l'Endesa tampoc no és que sigui de la meva estima, eh? Vull dir que aquestes empreses que són multinacionals, que estan a tots els llocs, fan pudor de sucarrimat. Eh? Fan
pudor,
sí, de sucarrimat.
Bueno, aquí a Sant Jaume van descartar l'Ajuntament les plaques fotovoltaiques.
Sí.
Que no sé allò si...
Al final
també
ha quedat aturat, ha quedat
quan aturat. Ho han descartat. Tant, tots els
descartat ja?
Sí, sí. Ah. Clar, de moment sí, vaja. No sé si tornaran a emprendre, però de moment està descartat. Llavors, no sé si aquesta energia també és tan cara o no, o com
no,
era
anar tots plegats. És molt més barat, és molt més barat.
És molt més barat.
Ah.
Doncs, bueno, ho han desestimat totalment, el projecte aquell.
Bé, perquè el que fan és que... a veure, tindrien de fer una gran oferta, sobretot amb els alcaldes i tot això, que la gent pogués gaudir-ne. Però, és clar, potser les empreses van a guanyar, com sempre, a guanyar. guanyar, guanyar.
Per perdre no ho fan.
Exacte. I tindria de ser que diguessin, aquest poble que està més a prop, o el municipi, tindrà un benefici que tot el gaudiran tot el poble. Això seria el correcte.
Poder ja ho van fer. Jo no sé els tractes que van tenir, no tinc ni la mínima ni la més remota idea.
No sé, ni jo tampoc.
Però em refereixo que vull dir, més que res, pel sentir dir, ho van fer pel malmetre el paisatge.
El paisatge, clar.
I malmetre la natura. Però, vaig pensar, però el lloc ho volien posar, no hi havia cap vinya. Almenys la d'aquí baix, acaba el que la carrera.
Llavors?
És un camp de golf abandonat que no hi ha res.
Pues escolta, pues no ho trobo malament.
Això aquí baix, d'una banda, jo també ho vaig pensar. Vaig pensar, carai, si abaratien l'energia, no sé. Vull dir,
alguna
tampoc...
cosa hi deu haver que no...
Poder les que deien per la Torregassa, poder sí que n'hi havia de vinyes, no ho sé, és que allà el terreny d'allà no sé, però aquest que deien d'aquí al costat de Banyeres és un terreny erm, que no hi ha res.
Vull dir que aquell no sé. Camp de golf, no?
Sí.
Bueno, però si diguessin, escolteu...
Allà sí.
Nosaltres muntem això amb la condició de que llavors el municipi que està això posat, la corrent la tindran més barata. Cuidado, això es pot parlar llavors.
Pues sí, això no estaria malament,
però,
no?
Però bueno, això, jo dic, no, els tractes no els han explicat, almenys jo no el sé.
Jo no el sé tampoc.
No han explicat, només es va desestimar el projecte, vull dir, no sé per què, ni per com, ni què els hi van oferir, ni què no.
Ni què no.
Dir, no, tinc ni puny, no ho sé, no ho sé.
No, però és que això fan, seria una cosa molt bona. Perquè tots els,
teoria,
els pobles...
Jo penso que sí.
Sí,
tots els
sí.
Pobles estan en contra de que els hi posin un molí, m'entens? Perquè és lleig. La veritat, és lleig.
Clar,
veure un molí al costat de casa teva, allò que saps que no se n'anirà perquè es quedarà allà.
No eren molins, eh? Eren,
no,
eren
no.
Plaques.
Sí, ja ho sé. Ja. No, però vull dir que els molins igual.
Sí.
Però jo, a mi vinguessin, a mi vinguessin...
Que dic que maten ocells.
Bueno, no ho sé si maten ocells, no sé, potser sí. Algun altre pot ser que...
Els ecologistes van dir que mataven ocells.
Els ecologistes també, a veure, a vegades tensen amb peus de ploma, amb els ecologistes. Sí. Però vull dir, ara mateix, si un municipi posessin uns molins, per dir una cosa, o el vostre, i diguessin, no, és que el municipi on està això, la gent ho tindrà la cosa més barata. Pues la gent potser diria...
Tots tenen votat que sí, probablement.
Segur,
home,
segur,
clar
segur.
Que sí. És que sempre anem segur. A que la gent el que volen és que gaudir-ne d'aquestes
però no s'ho van preguntar.
Home, perquè no sé si aquests ajuntaments pensen una mica amb el poble o pensen solament amb el partit, que això és el gran pega. Aquesta és la gran pega. Que hi ha...
Jo les negociacions no les sé. Poder un o altre enterat podria explicar per què i per què sí o per què no, però doncs, jo no ho sé. Però clar, si haguessin dit això, poder sí que hauria valgut la pena que ho haguessin posat.
Ja, exactament.
Que al final la vista mira cap a un altre cantó més.
Veieu ara mateix els municipis de l'aigua, que estan dient que sigui municipal. Doncs això on gaudiran la gent del poble, perquè ho faran més barat. L'aigua estarà més per la gent, que és tal com té de ser. No que no sigui d'una empresa que tingui de tindre beneficis.
Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do, qui és el que es paga?
Paguem unes factures d'aigua desorbitades.
Bueno, però si són municipals...
Però tots són impostos.
No, se la van vendre, l'aigua la teníem, era nostra, era del municipi, però ara l'amo és Aqualia.
Doncs està malament, malament.
I bueno, clatellada al canto, perquè
penseu que jo pago 68, 66 de rebut sencer, no?
De quants mesos?
Dos, sempre normalment són dos.
Sempre és dos?
Sí, i resulta que el que és l'aigua són 6 euros el que gasto d'aigua.
Per això...
6 euros i em pago 68, 66.
Bueno, hi ha moltes, els cànons i totes les mandangues, eh?
Que si el cànon, que si el nou cànon, que si...
Però amb tot així,
si el mig cànon.
Lo que guanyen les empreses també a favor de les empreses. Si fos municipal, tots gaudeixen de la gent. És que, vull dir, la gent es té de fer la cosa, que té de ser coses que gaudeixin el poble. Si no...
Sí, però això... Això recuperar-ho em sembla que està molt
van
malament.
Van per allà,
hi van
recuperar-ho, però no
sí,
poden,
però...
perquè com que els hi van donar calés per crèdit
sí.
O no sé què, fins que no estarà tot
sí,
pagat
sí, exactament.
I tot arreglat, no poden.
I això que aquesta...
I bastant, o sigui que vull dir que no...
Això que m'esteu dient és que aquesta empresa també gaudeix d'un pou que teniu vosaltres. no?
O de tota la instal·lació.
Clar, de tot.
Bueno, però teniu un pou d'aigua, no? Un pou d'aigua que està...
Sí, esteu... més d'un, més d'un.
Doncs ja us direu, doncs escolteu, això es té, no sé com, però es té de repartir una altra vegada cap al poble. I això es té de guanyar.
Havies de venir a fer d'alcalde tu aquí, Sant Jaume. Ui, si
jo crec que sí.
Els afinaria molt. Els afinaria.
Hauries de venir a arreglar l'assumpte cap aquí, aviam, no, aviam
si ja, un altre s'entera de què moltes vegades ja penso que tot no és fàcil, cuidado, tot no és fàcil.
No, penso que no.
Les coses com són, les coses com
són. Hi ha coses legals i tot plegat i entre bancs que no en sabem, com se troben o com ho deixen de fer. I llavors va amb l'Ajuntament i ho fa d'una manera, l'Ajuntament que ve després ho troba malament, i si ja està fet d'aquella manera tampoc no ho pot arreglar encara que vulgui. Sí. Vull dir, hi ha moltes coses a mirar aquí, però esclar, la gent del carrer, doncs mira, a pagar.
El que veiem és el rebut.
A pagar.
Com sempre, bueno, com es passarà amb això de la corrent. De la corrent, a pagar. Però intenteu fer-ho amb hores fora, perquè nosaltres aquí ho podem fer-ho, la gent que vivim en una casa, cosa que la gent que viu en un pis malament rai, perquè si comença a posar la màquina a l'hora de les 12 de la nit i la gent està dormint...
Un trontollo una mica, o qualsevol cosa d'aquestes...
Això és un problema, la veritat.
Jo no amoïnaria ningú, encara que rentés a les 2 de la matinada, perquè bueno, si tinc veïns, però doncs no s'ho sentim.
No, per això tots ens passa. Els que vivim en cases no tenim cap problema. El que viu en un pis, aquest és el problema. Aquest és el problema. Que dius, bueno, sí, mira, poseu-ho a les 12 de... Perquè pots anar des de les 12 de la nit fins a les 8 del dematí.
Sí.
Però esclar, a veure, qui pot fer-ho, això? Perquè la gent està dormint. I si hi ha un cel obert, allà clar, tothom sentirà el soroll de les màquines. Bueno, és algú demencial, eh? I sempre a fotre el poble. Sempre.
I el que dic jo, a pagar.
A pagar.
Conxita, Eulàlia, Josep, hem arribat al final de la secció. Moltíssimes gràcies per participar aquí al Penedès en Xarxa i per debatre plegat sobre aquest tema que és protagonista de, no només de la setmana, sinó de tot el mes, no? Que està generant doncs, força en renou. Moltíssimes gràcies per participar-hi.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia a tothom.
Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.